El cafè de la ràdio. Tota la informació a Ràdio Sabadell.
La Direcció General de Trànsit planteja canvis en la circulació, una normativa que encara no és oficial i haurà de passar pel Consell de Ministres, on s'haurà d'aprovar. Entre els canvis destacats es redueix la quantitat d'alcohol que s'accepta per als conductors novells i professionals i també implica un canvi en la concepció de la normativa de circulació que es basa en posar el vianant al centre de l'equació. Repassem els canvis amb el Perfecto de Arriba de les Autoescoles Perfecto de Sabadell i vicepresident de la Federació d'Autoescoles de Barcelona. Hola, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Com estem?
Perfecte. Diries que un dels canvis més destacats d'aquestes qüestions que s'estan plantejant des de la DGT passaria sobretot per aquesta reducció de la taxa d'alcoholèmia?
Sí, el que passa és que és una reducció que a gairebé tothom se'ns queda amb poca cosa, perquè parlem de fer una reducció dels actuals 0,15 mil·ligrams d'alcohol per litre d'aire a 0,10. I, sincerament, el sector el que demana i la gent el que demana i el sentit comú des de fa molt temps.
Per tant, caminar cap a aquest amb prohibició total, és a dir, no es pot beure i conduir.
Sí, mira, la gent que passa per les autoescoles, gairebé tota la gent nova que passa per les autoescoles, 18, 20 anys, estan molt conscienciats i tothom et pregunta i per què 0,15 pels novells, que és el cas que parlem, i no 0,0? I clar, l'explicació és una mica complicada, perquè la realitat és que la taxa ideal, com ja passa a altres llocs d'Europa, sigui 0,0, és a dir, si veus, no pots conduir. És aquesta similitud la que hem d'agafar.
I per què hi ha aquesta resistència? És una qüestió cultural?
Suposo que... Sí, cultural i potser també econòmica, perquè ja empeny des de fa molts anys el sector... Bueno, tot el que és cervesa, tot el que són derivats de l'alcohol, ja siguin fermentats, ja siguin destil·lats, el consum és elevat. Suposo que econòmicament això empeny molt, Mireia. Passa que, clar, no és gaire raonable, i ningú no ho veu raonable, però això no es canvia des del principi dels temps. Es va fer una millora, ja fa gairebé 30 anys, que es va baixar del 0,8 en sang que existien al 0,5 que tenim actualment, o 0,3 pels novells. Parlem ara de la taxa si fem la mesura en sang. Uh-huh. I s'ha anat reduint. I ara sembla que pels novells únicament es vol tornar a reduir. Però clar, tot això, el camí és únic. El camí és més senzill. Tothom creu el mateix i tothom creu que hauria de ser 0,0.
Una altra de les qüestions de les que també es parla en aquest canvi que planteja la Direcció General de Trànsit, que insistim, ha de passar pel Consell de Ministres, per tant, ara mateix és un globus sonda, per dir d'alguna manera, és canviar una mica la percepció de la normativa de circulació centrant-la més en el vianant que no pas en el cotxe o en el conductor. Això és el que tocaria també en aquest sentit, un canvi de percepció general?
Sí. Pensa que la sinistralitat apunta d'una manera molt clara a que el factor humà és el principal causant dels sinistres de trànsit. I clar, això passa per treballar i enfocar-se principalment a la persona. Ja sabem que els vehicles han millorat molt, ja sabem que les vies, si tenen el manteniment adequat, són segures, són bones, però clar, tot passa pel factor humà i aquest és el que s'ha de treballar a fons. Això estem totalment d'acord, Mireia.
Passa, per tant, per la taxa d'alcoholèmia, però passa, per exemple, també per les armilles reflectants en molts dels casos, no? Per exemple, que repartidors ciclistes hagin de portar sempre aquestes armilles reflectants.
Bueno, és un tema paral·lel. Jo, sobretot, em centraria en el que és la percepció de la gent, el que és el factor humà de les persones, el que és la sensibilitat de cara a la resta de conductors, de el que és la formació de les persones... Clar, de posar una armilla als repartidors, evidentment, és seguretat. És seguretat activa, que pot facilitar que la resta de persones el vegin, evitar accidents, això és perfecte, està molt bé. Però no crec que sigui una solució. És una idea, això aporta mínimament a el que és el genèric de la circulació, però bueno, són mesures que són ben rebudes perquè estan molt bé.
Clar, per tant, quan parles de centrar-se en la sensibilitat, ens referim, per exemple, en evitar distraccions al volant, en què ens referim en concret o en què et refereixes en concret?
Correcte. Mira, al final les normes poden posar prohibicions sobre la taula, però aquí n'hi ha dues formes de fer canvis profunds, que és o a la mentalitat de les persones mitjançant la formació o mitjançant el càstig, que jo no en soc partidari, però clar, quan una persona, per exemple, és reincident i li treuen el permís de conduir per alcoholèmia i torna i li tornen a treure un altre cop i no passa res, perquè al final es queda, doncs mira, un any sense conduir, però després torna i torna una altra vegada a beure. No, jo crec que aquí les mesures han de ser una mica més, més generoses per la resta de vianants. I si una persona és reincident en alguna conducta de risc que em posa en perill a la resta de persones, aquesta persona doncs, no pot conduir o se li ha d'obligar o ajudar d'alguna manera a que deixi aquests hàbits que té tan perillosos. Però clar, encara, tot i que sembli potser una mica, no sé, com et diria jo, una mica tallant, és que encara és massa laxa. Tot això de les reincidències i les conductes realment perilloses encara és massa laxa. Em dius el tema de les distraccions. Evidentment, el telèfon ja és la principal distracció que tenim avui dia. I s'ha treballat molt en que la gent no parli per telèfon quan condueix. Però és que el problema principal ja no és parlar pel telèfon. És atendre el telèfon, els whatsapps, els missatges, fins i tot gent que va mirant pàgines de les xarxes socials conduint. Tot això no s'ha de permetre i això s'ha de treballar amb la gent. I s'ha de treballar, jo penso, a les aules, amb conscienciació mitjançant els medis de comunicació i si tot això no funciona, mitjançant les mesures més repressives, si fa falta.
Sí, a banda de tot això que explicaves ara, també se centra molt, per exemple, en motoristes, ciclistes, patinets, on es planteja, per exemple, en el cas dels patinets, l'obligació de portar casc, que és un debat que hem tingut moltes vegades, no? Per què no és obligatori? Perquè hi ha municipis que per ordenança sí que ho fan, d'altres que no. Per exemple, el cas de Sabadell, on per ordenança no és obligatori portar casc. Totes aquestes qüestions és bo que es regulin també des d'un marc general?
Totalment imprescindible, Mireia, però no pot ser que jo agafi el patinet aquí a Sabadell, com bé dius, i em digui la normativa que no has de portar el casc, i ara em vaig de vacances a, no sé, m'ho invento, qualsevol poble de Girona, i allà sí. I qui m'ho diu, això? La gent es preocupa de buscar les ordenances municipals? No, jo crec que no. Llavors, la normativa ha de ser clara i coherent. I si a un ciclista li has d'obligar a portar casc, que tothom ho entén, a un patinet també. Jo soc d'aquesta idea, i crec que és, diria, gairebé compartida per tothom. Passa que potser políticament, si vols comentar l'ús del patinet, doncs d'entrada sembla una mica més restrictiu. Bueno, vale, però el que s'ha de mirar aquí és la seguretat, i la seguretat diu que el casc, per exemple, en aquest cas que parlem del casc, és imprescindible.
Aprofito que tinc el telèfon per preguntar-te com tenim el tema dels examinadors, de les llistes d'espera pels exàmens de conduir. Aquests examinadors que han arribat han millorat la situació, com ho tenim ara mateix?
Bueno, aquests examinadors el que han fet és que no empitjori la situació. Això és una notícia que rebem molt bé, però que no se soluciona el problema, sincerament. Ja s'estan estudiant unes altres mesures, amb caràcter fins i tot a la resta d'Espanya, perquè el problema és bastant global. I, bueno, diguem-ne que a Barcelona hem pal·liat bé la situació, no hem millorat gaire, però no hem empitjorat, però és que gairebé a la resta d'espais empitjora. Llavors s'ha de buscar una solució més definitiva a tot això.
I per on passaria aquesta solució?
Doncs aquesta solució només és una, i és tenir més capacitat d'exàmens, o sigui, més examinadors, no n'hi ha una altra.
Per tant, segueix una mica el model que s'ha seguit aquí, que és, al final és posar més gent, no?
Correcte. El que passa és que aquí tenim un problema, en el cas Barcelona en particular, a la província, i és que els examinadors que venen normalment venen examinadors d'altres províncies d'Espanya. I llavors estan aquí un temps i quan poden, com que són funcionaris, demanen trasllat. Vale? N'hi ha molt pocs que siguin propis de Barcelona i es facin examinadors. Llavors el que estem treballant i demanant a Funció Pública, que és l'òrgan que ens preveu d'examinadors, és que permetin que la gent del territori sigui la que opositi per examinador. I d'aquesta manera assegurar-nos de que aquesta gent, quan es fan examinadors, no demanaran trasllat i es quedaran aquí. Això és el que resoldria el problema, perquè ara ens donen 12 examinadors, molt bé, i d'aquí un any comencen a demanar trasllats i en perdem 10. Llavors el problema és cíclic, per molt que sumem.
Perfecto, de arriba. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès, haver-nos situat també en aquest debat que tenim ara mateix amb els canvis en la normativa de la DGT i també actualitzant la situació que vivim a Sabadell en el cas dels examinadors. Gràcies i que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per l'interès. Que vagi molt bé.
Adéu, bon dia.